A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Divendres 26 d'abril del 2024. Què tal, com està? L'endemà del bateig de la segona etapa del menjar de tast, que ahir la nit va reunir prop de 150 persones als Jardins del Prado, en el que significa l'inici d'un camí que vol retrobar l'esperit del més gran esdeveniment gastronòmic que ha tingut mai Sitges, però adaptat als nous temps. La prova de foc es va superar i ara queda el més difícil, que és anar fent camí i consolidar la proposta de cara al futur. De moment, gent contenta i satisfeta, que és el millor balanç per un retrobament. Tot això en la prèvia del primer cap de setmana de campanya electoral que aquí vivim i ens sembla que és el millor que ens pot passar amb sordina. Cap de setmana capitalitzat pels actes del Dia Internacional de la Dansa i la presentació del programa complet de l'edició de Barraques del 2024, que se celebrarà el 16, 17 i 18 d'agost i que ja té confirmades la presència de Làgrimes de Sangre, Esther i OR. Ho havíem deixat el novembre de l'any passat, quan Barraques va rebre el reconeixement del Gremi d'Hostaleria i el president sortint, Josep Maria Tubau, afirmava, sobre en cometes, el model actual de Barraques és insostenible. Es tanquen cometes, tant des del punt de vista econòmic com pel que fa a l'organització de voluntaris. Diumenge, al Centre d'Interpretació de la Malvasia, el nou president, Pol Vigo, ens traurà de dubtes a l'acte de presentació de Barraques. I si aquesta setmana Carme Gasull ens confirmava que havia testificat en qualitat de testimoni en el cas de la taula del tercer sector, avui l'Eco titula en la seva primera plana que el cas de la taula del tercer sector suma 4 investigats i 8 testimonis més per petició judicial. I entre les persones investigades, l'actual regidora d'Hisenda, Carme Almirall, i la regidora Rosa Tubau, membre de l'equip de govern de l'exalcalde Miquel Forns entre el 2015 i el 2019.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I l'Eco diu d'aquesta manera en un article de Magí Fortuny. Comencem per aquí, comencem pel final de la presentació. Nou moviment de peces en el cas de la taula del tercer sector. Després que el passat mes de març la jutgessa que porta la causa decidís ampliar el període d'investigació del 2017 fins al 2014, una petició de la Fiscalia que de retruc va provocar l'ajornament de les declaracions de l'alcaldessa Aurora Carbonell i de l'exalcalde Miquel Forns, la magistrada ha decidit ara incrementar la nòmina de persones investigades. En total n'hi ha 4 de noves. La primera és la regidora Carme Almirall, d'Esquerra Republicana, titular de les àrees d'Hisenda i Contractació i d'Organització i Recursos Humans al Govern Municipal. La segona és Rosa Tubau, de Junts, que actualment és regidora a l'oposició, però que en la legislatura 2015-2019 va formar part de l'executiu que encapçalava Forns. Finalment, també s'hi sumen 2 persones més que són tècniques municipals. Diu la crònica de Magí Fortuny a l'Eco que l'ordre de la jutgessa s'ha produït aquest dimecres, un dia més tard, dijous a la nit, ni Almirall ni Tubau encara no havien rebut la notificació per via formal. És per això que el xat de WhatsApp dels portaveus dels grups polítics, on altres vegades s'han notificat aquestes situacions, no hi ha hagut cap comentari al respecte. Qui ja n'estava al corrent eren alguns dels advocats de les persones prèviament investigades, entre els quals hi ha 3 representants polítics en actiu, Aurora Carbonell, Jaume Monasterio i Nacho Rubí, 2 representants polítics d'anteriors legislatures, Miquel Forns i Guillem Escolà, així com altres treballadors de l'Ajuntament i persones vinculades a la mateixa taula del tercer sector. La informació de l'Eco continua dient que fonts coneixedores del cas creuen que la incorporació d'Almirall i Tubau com a investigades en aquest punt de la causa es deu a l'ampliació del període d'investigació. L'actual regidora d'Esquerra exercia aleshores de tècnica a l'Ajuntament, mentre que la regidora de Junts era la responsable de Cultura i Festes en el segon govern de Miquel Forns. Totes dues, de fet, ja apareixien a les extenses diligències que va redactar la policia espanyola. En la causa també s'hi poden llegir els noms d'altres regidors i exregidors de diferents partits que en l'exercici de les seves funcions també havien signat contractes amb la taula del tercer sector. Finalment, juntament amb les 4 noves persones investigades, la jutgessa també ha citat 8 nous testimonis. Tots ells hauran de passar en les properes setmanes pel jutjat. Recordin que l'antic imputat és l'actual investigat, i que també hi ha la presència de persones que són cridades a títol de testimoni, que no són investigades, sinó que són testimonis. Tot això, com els dèiem, en el marc d'aquest cas que ha anat cridant, com també era, diguem-ne, previsible, a partir de la intenció de la jutgessa o de fiscalia, a nous testimonis, bé siguin de persones investigades o de persones estrictament en qualitat de testimoni, en aquesta part del procés que recordem, una vegada més, que estem en les diligències prèvies. Tot això ha de possibilitar que en el seu moment la jutgessa digui si hi ha raons, si hi ha motius per obrir un procediment judicial o no. I si s'obre, a qui s'obre i per quines raons. Però de moment estem lluny encara d'allò que alguns i algunes pensen, no, judici, no, que no n'hi ha cap de judici. Estem en aquest procés de diligències prèvies, com els dèiem, a partir del qual la jutgessa, en el seu moment, ha de decidir si s'obrirà un procediment judicial o no. Millor dit, si s'obrirà un judici. El procediment judicial ja està obert, que és aquest de diligències prèvies. Bé, com els comentàvem, en un cap de setmana que ve capitalitzat per als actes del Dia Internacional de la Dansa, o Dia Internacional de la Dansa concretament, és el proper dilluns, dia 29 d'abril, però el cap de setmana, tant avui divendres com demà dissabte, com passat demà diumenge, hi ha actes vinculats al Dia Internacional de la Dansa. Avui, a partir de les 6 de la tarda, la platja de Sant Sebastià, barra oberta de dansa clàssica, a càrrec de Maria Llopis Gasulla. Demà dissabte, a l'Hospital de Sant Joan, a partir de les 11 del matí, jardins de l'hospital, a veure si el temps acompanya, perquè, demà dissabte i passat demà diumenge s'espera un temps plujós, però en principi estan previstes les demostracions escolars de dansa a càrrec de les escoles de dansa de Sitges. Justin Garner, l'Institut of the Arts Barcelona, Collective Dance Studio, El Gato Azul, l'Esplai de Dansa del Prado i el grup de Country, a partir de les 11 del matí demà als jardins de l'Hospital de Sant Joan. I el diumenge, a partir de les 6 de la tarda, gala de dansa clàssica amb la Ventafocs a l'escenari del Prado, diumenge a partir de les 6 de la tarda, a càrrec del Centre de Dansa de Catalunya. El preu de l'entrada, 10 euros. I, òbviament, no és l'única activitat del cap de setmana. Els assenyalàvem que cap de setmana que ve capitalitzat, per un costat, per la celebració dels actes del Dia Internacional de la Dansa i, per un altre, per la presentació del programa complet de les barraques d'aquest 2024. Barraques que tindran lloc el 16, el 17 i el 18 d'agost. Aquest diumenge 28 d'abril a les 12 del migdia, el Centre d'Interpretació de la Malvasia, el protagonista serà Pol Vigo, el nou president de Barraques, l'home que va agafar el relleu de Josep Maria Tubau, per explicar tot el programa complet de les barraques d'enguany. Durant la presentació es donarà a conèixer les novetats que presenta la 11a edició de Barraques, el cartell complet, així com per què es fa aquesta programació musical i el que ens havia quedat pendent de l'any passat, la nova visió que adopta enguany el festival. Aquesta nova proposta de barraques que d'alguna manera significa també el retorn als orígens o un cert capteniment després d'aquests anys en què l'organització es va posar a prova tant pel que fa referència a l'àmbit econòmic com pel que fa referència a l'àmbit organitzatiu. Tots aquells que tinguin interès, diumenge 28 d'abril a les 12 al Centre d'Interpretació de la Malvasia, la presentació del programa de barraques 2024. I què més tenim a l'agenda? Avui divendres, a partir de les 6 de la tarda, al Palau Maricel, la peça del mes, un bust, el bust de Juli Carcelà de Dupont, el bisbe d'Elna, una obra de Gustau Violet que presentarà August Bové, acompanyat de la soprano Mireia Latorre i el pianista Bru Corbella. Per tant, aquesta serà una presentació amb un valor afegit, amb aquest valor musical afegit, que portaran la soprano Mireia Latorre i el pianista Bru Corbella. A 6:45, el segon any d'una proposta molt singular, molt bonica, perquè la Biblioteca Roig i Reventós proposa la segona Biblionit màgica dels peluixos. De què es tracta? Els nens i nenes que hagin fet la reserva prèvia a la Biblioteca Roig i Reventós aniran a acomiadar els seus peluixos que passaran la nit a la biblioteca. I demà dissabte els aniran a recollir i participaran tots plegats d'una hora del conte. L'hora del conte que anirà a càrrec de Penjim Penjam. Aquesta és una activitat que li comentava Marta Sánchez, la responsable de les biblioteques de Sitges de la Biblioteca Santiago Rusiñol, a Carola Fernández.
Amb inscripció prèvia, tots els nens i nenes que vulguin que el seu peluix passi una nit molt, molt especial a la biblioteca, allà s'ho passaran molt bé, i l'endemà no us recollir i celebrant-ho amb una hora del conte.
Per tant, qui passa la nit són els peluixos, no els nens,
no,
eh?
No, ens han de deixar el seu nom del peluix i si hi ha alguna instrucció concreta que calgui saber, doncs també li ha de dir a la Bàrbara, de la Biblioteca Roig i Reventós, apuntar-se, i el dia 26 deixar el peluix amb un petonet.
Què tal la canalla fent aquest exercici?
Bé, l'any passat va anar molt bé, els peluixos s'ho van passar molt i molt bé. Els nens després els recollir unes abraçades i un intercanvi d'experiències i l'hora del conte, de premi a tots els nens que han deixat el seu peluix a passar la nit.
Tenen un conte de premi, no?
Exacte, que és el dissabte 27 a les 11, la Filomena i l'aniversari de la Roberta, càrrec de Penjim Penjam.
Clar, una manera també d'aproximar, no?, la biblioteca a la canalla, no? Us heu d'inventar de tot, Marta?
Sí.
La nit dels peluixos, això sí, ja és... Sí,
sí. Els nens i nenes no els volem adormir, però
home,
els peluixos
no sí. Home, és que t'ho he preguntat perquè he pensat, igual ara algun pare o mare ha obert els ulls i ha dit, caram, calla que se'l queden una nit a la biblioteca.
Ens ho pensarem.
No diguis gaire fort, que segur que molts ho hi votarien a favor,
Una proposta ben bonica aquesta de la biblioteca. La biblioteca Roig i Reventós, encara hi ha temps, Nens i nenes que vulgueu deixar el peluix perquè passi una nit a la biblioteca en companyia dels altres peluixos dels altres nens i nenes. Aquesta proposta avui a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca Roig i Reventós i a partir de 9:00. A l'ermita de Sant Sebastià, setmana sí, setmana també, un nou concert del Mediterranean Guitar Festival, avui amb un guitarrista xinès, Xafukaiti Mujetaer. Preu de l'entrada entre 15 i 20 euros a partir de 9:00 a l'ermita de Sant Sebastià. Demà dissabte, més enllà de l'activitat vinculada amb el Dia Internacional de la Dansa, a 12:00 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la Diada de Santa Jordina. Aquelarre poètic amb Elisa Lane, Adelaida Guasc, Olza Alceta, Andrea Cacatze i Sandra Ginés. L'organitza Color Sitges Link demà a 12:00 del migdia a la Biblioteca Santiago Rusiñol. I a partir de 6:45 de la tarda, demà dissabte, a la capella de l'Hospital de Sant Joan, una nova activitat, una nova conferència dins el marc de conferències per celebrar el 700 aniversari de l'Hospital de Sant Joan. La conferència de demà, recordem, a la capella de l'Hospital de Sant Joan, anirà sobre el celler de l'hospital, el celler de l'hospital al segle XX, Malvasia, més enllà del llegat. La impartirà Alba Gràcia, presentada per Vinyet Panyella. Demà dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, a la capella de l'Hospital de Sant Joan. I afegim dues cosetes més, tres cosetes més. Al Miramar tenen encara dues exposicions fins al 12 de maig. A la planta baixa, pel·lícules d'un fotograma d'Octavi Intenta, ho vàrem tenir amb nosaltres, i al primer pis, l'antològica dels premiats dels concursos Sant Vicenç i Pere Jou, al Miramar, durant aquests dies fins al 12 de maig. També, aquesta setmana n'hem parlat, la campanya que ha obert l'administració del Santuari del Vinyet per recollir fons per restaurar les pintures del Cambril de la Mare de Déu, obra d'Agustí Ferrer Pino, feta l'any 1919. Recordem el número de Bizum. Número de Bizum 09483 09483. I si algú es vol escapar a Sant Pere de Ribes, potser els pot interessar una xerrada que organitzen els Diables de Ribes demà dissabte 27 d'abril a 6:00 de la tarda. I per què? Perquè és una xerrada que d'alguna manera diríem que ens afecta. La xerrada porta per títol La massificació en les festes populars. La massificació en les festes populars. Demà dissabte 27 d'abril a 6:00 a l'Hotel Palou, a Ribes, el de tot de Ribes, amb representants de el Ball de Diables de Sitges Colla Vella, el Ball de Diables de Vilanova, el Ball de Diables de Tarragona, el Ball de Diables de Cervera i la Guita Grossa de la Patum de Berga. Tots ells amb una taula rodona titulada, repetim, La massificació a les festes populars. Serà demà dissabte 27 d'abril a partir de les 6 de la tarda a l'Hotel Palou de Ribes, amb la participació, pel que fa referència al vessant sitgetà, del Ball de Diables de Sitges i la seva Colla Vella. I demà dissabte, al cap de la vila, a les 12 del migdia, diria que fa molts anys, però és que molts, quan diem molts, que Sitges no es parla de toros sota cap concepte. Em sembla que ho vàrem deixar quan vam marxar aquelles places de toros portàtils que s'instal·laven a Can Perico, abans, evidentment, dels blocs de pisos de l'Oasis, i allà venia el bombero torero i bé, aquells espectacles taurins que, en el seu moment, per una banda captivaven, per una altra banda sorprenien, i per una altra banda, doncs, evidentment, també hi havia veus crítiques a l'entorn de tot plegat. Per què els diem això? Perquè demà a les 12 del migdia, al cap de la vila, organitzada per fedataris de la Iniciativa Legislativa Popular, que vol derogar la llei estatal 18/2013 del 12 de novembre, hi haurà una concentració antitaurina. Anem a fer una mica de context. Abans no saludem a un dels fedataris que demà estaran a Sitges, Xavi Martí. La llei 18/2013 del 12 de novembre defineix la tauromàquia com textual: el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma. Y en el seu article segon, la mateixa llei, diu: la tauromaquia, en los términos definidos en el artículo 1, forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia. Això és el que diu la llei 18/2013 del 12 de novembre, llei estatal. En el cas de Catalunya, la tardor passada, o mes d'octubre passat, no només... Esclar, a Catalunya no només parlem de toros. I va haver un precedent, que és que en el seu moment el Parlament de Catalunya va prohibir les curses de braus, el Tribunal Constitucional va tombar aquest veto perquè envaïa la competència de l'Estat, però aquí a Catalunya diguem-ne que ja no se'n celebren de curses de braus, però sí que tenim l'assumpte dels correbous. I la tardor de l'any passat, la Cambra Catalana va posar sobre la taula la supressió de les festes amb braus a Catalunya, o com a mínim de les variants més lesives pels animals. I aquí també va haver un debat fort sobre la tradició dels correbous a Catalunya, i per tant aquest, diguem-ne, que és un assumpte que encara resta pendent de debat i de solució final. En qualsevol cas, els responsables d'aquesta iniciativa legislativa popular contra la llei del 2013 posen sobre la taula, òbviament, un esborrany que ha estat acceptat el passat mes de febrer, ha estat d'alguna manera admès a tràmit, aquesta iniciativa legislativa popular, i per tant la intenció és que la llei del 2013 sigui esborrada del mapa. Xavier Martí, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
No sé si ho hem posat prou en context, això, o no.
Sí, sí, i tant, sí? I tant. força bé.
Després anirem per l'assumpte dels correbous, que no sé també si és una qüestió que des del punt de vista dels fedataris d'aquesta iniciativa legislativa popular també us intrancalitza o us preocupa, però
molt,
us preocupa molt. Doncs després anirem a aquest assumpte, i si d'alguna manera els responsables d'aquesta iniciativa legislativa popular també creuen que els correbous haurien també de passar a la història. Però pel que fa referència a les curses de braus, suposo que aquí el principal interès està en com derogar una llei estatal, tenint en compte que el Parlament de Catalunya ja va intentar en el seu moment establir un marc legal propi, però el Tribunal Constitucional li va esborrar l'assumpte l'any 2016.
Clar, efectivament. Això és el que va passar amb la llei que es va aprovar també a través de impulsada per una ILP aquí a Catalunya, i que el Tribunal Constitucional va tombar, i precisament això va succeir perquè la tauromàquia va ser declarada patrimoni cultural doncs de l'Estat espanyol, amb la qual està blindada per la Constitució.
D'acord.
La tauromàquia, em refereixo tant a corrides de toros a plaça,
sí,
com a correbous, amb totes les seves modalitats, els encierros, tot el que englobi festes amb toros en aquest país.
Per tant, ho exagerem una mica, és clar, d'avançar en aquesta iniciativa legislativa popular, això podria significar, per exemple, que els Sant Fermines no es poguessin celebrar?
Bé, això el que podria significar, d'entrada, el blindatge que ara té la tauromàquia ja no el tindria, i llavors, per exemple, doncs, les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol podrien legislar de manera independent sobre aquests fets concrets. Per exemple, la llei que es va aprovar a Catalunya doncs, estaria vigent perquè no tindria la protecció de la Constitució. O a Balears, també, per exemple, que recentment volen impulsar que els menors tornin a les corrides de toros, a través de Vox, doncs això tampoc ho podríem fer, per exemple.
Entenc, per tant, que els promotors de la iniciativa legislativa popular el que voldrien és que, d'alguna manera, la llei no tingués aquesta... Primer, suposo que els toros no tinguessin la consideració de patrimoni i que, per altra banda, hi hagués aquesta possibilitat que cadascun dels territoris de l'Estat, de les comunitats autònomes, siguessin lliures, aleshores, per poder decidir ells mateixos què fer amb els seus actes tradicionals que tenen els braus com a protagonistes.
Exactament, i també implicaria doncs una minva en quant a totes les subvencions que rep la tauromàquia, ja sigui en els ajuntaments, de les diputacions o de les comunitats autònomes. Clar, tot això doncs també se'ls aniria reduint. Hem de pensar que la tauromàquia és com un malalt que està crònic i que està amb assistència artificial sobrevivint, que si a través dels impostos, de les subvencions que rep, si se'ls treu les subvencions, la tauromàquia s'acabaria ràpidament, perquè no hi ha un interès popular real. La majoria de la població d'aquest país hi està en contra. Llavors, doncs, això també seria un pas important.
En el cas de Catalunya, em sembla, si no tinc mal entès, Xavier, que de curses de braus ja no se'n fan des de fa molts anys.
Sí, ja no se'n fan.
No cal dir, a les Arenes va ser reconvertida i la Monumental tampoc, però ens queda, diguem-ne, aquest vessant en el qual també juga molt la tradició, sobretot a les Terres de l'Ebre, de les curses de braus, els correbous o activitats d'aquest tipus en què potser els animals no acaben morts, però sí que s'entén, o almenys des de les organitzacions, sobretot de defensa dels animals, així ho han considerat, que s'entén com a maltracte el que viuen els animals en aquestes curses. Com s'aborda això?
Tot el que són correbous, a les Terres de l'Ebre hi ha més o menys comptabilitzats, es realitzen al voltant de 400 festes amb bous cada any.
Déu-n'hi-do.
400, sí, sí. I es destinen uns més de 800.000 euros doncs, cada any també doncs, per pagar tota aquesta disbauxa. I clar, bueno, nosaltres... els correbous, evidentment, s'engloben dintre del que és tauromàquia i amb aquesta proposta de llei, amb aquesta ILP que nosaltres presentem,
sí,
doncs també volem acabar amb aquestes pràctiques.
Esclar, t'ho pregunto perquè en el cas de la tauromàquia es pot parlar d'una... evidentment també d'un negoci, d'una activitat que acaba sent un negoci, però en el cas, segurament, dels correbous, molts estan vinculats a les festes populars i tradicionals que, diguem-ne, no tenen un negoci o un rèdit econòmic al darrere, encara que, evidentment, costin diners organitzar-les. I aquí suposo que hi ha un punt de conflicte important quan es parla de la supressió d'aquests actes i del seu arrelament popular, no?
Sí, sí, sí. Realment, és una minoria la gent que encara gaudeix d'aquests espectacles. Mm-hmm. El que passa és que és una minoria que fa força soroll i que, a més, van de poble en poble on es van realitzant els diferents correbous. I, clar, i aquí el problema és la covardia dels alcaldes d'aquests municipis, doncs, que no... bueno, que són incapaços de prohibir una cosa...
De no atrevir-se, no?
De no atrevir-se, perquè, clar, hi ha multitud d'estudis, informes veterinaris, doncs, que deixen sense cap mena de dubte, clar, el patiment d'aquests animals en aquestes celebracions. L'estrès psicològic, inclús patiment físic, perquè sí, no els claven espases ni banderilles, però els fan les mil i una, des de posar-los foc a les banyes fins, jo què sé, arrossegar-los per paviment que ells no estan acostumats, i inclús els tiren a l'aigua, a Dènia, per exemple, els bous a la mar. En fi, mil i una coses que jo crec que una... Bueno, no jo, la majoria de la societat considera que a aquestes alçades no hi ha cap necessitat d'estar-se divertint amb el patiment d'altres éssers vius.
Esteu recollint signatures arreu de Catalunya, demà sereu a Sitges al cap de la vila a les 12 del migdia. La resposta de la ciutadania, i no sabem si això és encara un debat molt... si això encara és un debat molt polaritzat, el que generen encara els braus, sigui amb curses de braus o sigui amb correbous.
Mira, jo et diria, almenys aquí a Sitges també hi ha estat recollint signatures a Barcelona,
sí.
El 99% de la gent hi està en contra. El que és veritat és que a la gent li costa signar, però no és perquè estigui a favor de les corrides de toros, sinó perquè, clar, darrerament la gent bueno, té aquella suspicàcia de la meva firma on anirà, a veure si em trucaran...
D'acord.
Perquè els carrers sempre estan plegats de gent demanant, les ONGs demanant dades... Llavors, aquest és una mica el hàndicap. Però a nivell de suport a la iniciativa, ja et dic que jo crec... personalment, del 99%, tranquil·lament.
Pregunta fàcil. La iniciativa legislativa popular, segons ens comenteu, ha estat admesa a tràmit. Què ha de passar a partir d'ara?
Bueno, a partir d'ara tenim fins a novembre per recollir 500.000 signatures a tota Espanya.
D'acord.
500.000 mínim. Clar, el nostre objectiu és 1 milió de signatures. Uh-huh. Tant per bueno, perquè si recollim 500.000 se'ns invaliden algunes, doncs ja no hi arribaríem. Però realment el que volem demostrar als polítics, que això ja serà un següent pas, doncs que la societat espanyola ja n'està tipa. Ja n'està tipa de que torturin els animals i, a més, que ho facin amb els nostres diners. Perquè s'estima que és difícil de saber que cada any es destinen a la tauromàquia entre les subvencions de les polítiques agràries comunitàries, les subvencions que he citat abans dels ajuntaments, diputacions, sí. etcètera, doncs al voltant de 500 milions d'euros. 500 milions d'euros. Això és una barbaritat. Llavors la gent això ho ha de saber. Això ho explicarem demà, si no ens plou, clar, que això serà un altre, però bueno...
Però, és a dir, la idea fonamental és, d'alguna forma, que a través d'aquest milió de signatures o d'aquestes més de 500.000, en qualsevol cas, aquesta iniciativa legislativa popular arribi al Congrés dels Diputats per ser debatuda.
Clar, llavors, això serà la segona part, difícil. Sabem quins partits hi estan en contra, d'una manera clara, PP i Vox. Els Ciutadans, no sé si ja arribarà o s'hauran deixat pel camí. I aquí, realment, el partit convença el que està, diguem, en el limbo d'aquest posicionament ètic seria el PSOE, el Partit Socialista.
Fins quant de temps teniu per recollir aquest milió, aquestes 500.000 signatures, com a mínim?
Fins fins al novembre. Ara mateix no recordo exactament quin dia.
Sí, sí, sí.
I per causes especials es podria prorrogar, em sembla que és un parell de mesos més. Però bueno, jo crec que confio plenament en que les aconseguirem, perquè hi ha, a tota Espanya, em van dir l'altre dia, ara mateix més de 1.000 fedataris. Sí, jo, per exemple, soc fedatari.
T'anava a preguntar, només en començar, també, perquè tothom en siguem conscients, un fedatari què és?
Un fedatari és un ciutadà amb DNI espanyol i que hem firmat una declaració jurada amb la qual bueno, ens donem fe de que cada signatura que recollim s'ajusta a la realitat de la persona.
Vull dir que d'acord. És a dir, com uns representants, diguem-ne...
Sí, com un petit notari
de la iniciativa legislativa popular. D'acord.
Això mateix. I ara mateix en tenim més de 1.000, segons em van dir, a tota Espanya.
D'acord. Entenc, per tant, que les signatures només es poden recollir sobre paper?
Sí, correcte. Sí. I a més, amb fulls segellats per la Junta Electoral Central, vull dir, no, jo no puc fer fotocòpies si me'n quedo sense, ens els van enviant i en paper i en majúscules, i a més tenim que escriure nosaltres els fedataris, els noms, cognoms, el DNI, i llavors la persona que signa, això sí, signar ella.
D'acord, o sigui que qui estigui demà al cap de la vila no trobarà un foli normal i corrent, sinó que trobarà un foli convenientment segellat.
Sí, és un plec.
És un plec.
Que li diem. De quatre fulls i convenientment segellat i on s'explica a la primera pàgina el que s'està signant i si qualsevol persona té cap dubte ho pot veure perfectament el que estem signant.
9 i 32 minuts, demà a les 12 del migdia al cap de la vila trobaran, si el temps no ho impedeix, representants d'aquesta iniciativa legislativa popular, entre ells en Xavi Martí, per recollir signatures perquè aquesta iniciativa legislativa popular que vol derogar la llei del 2013 que considera els espectacles, la tauromàquia, com a patrimoni cultural de tot l'Estat i, per tant, que s'ha de protegir, es pugui derogar. Xavier Martí, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Us esperem, gràcies.
Gràcies, adeu-siau. Nou i 33 minuts. Serà demà a les 12 al cap de la vila i el que us dèiem, feia molt de temps, però molt de temps, que no vinculàvem toros amb Sitges, amb el que fos, amb alguna notícia o alguna cosa, des d'aleshores, com ben, des de fa 40 anys, no sé què hagués passat o alguna altra cosa. No marxem, en aquest cas dels animals, però aquests sí que ens són més propers i en parlarem en propers dies. Només els ho apuntem. El Pla Municipal de Control i Gestió Ètic de Colònies Urbanes Felines neix amb l'objectiu de regular 52 colònies felines que hi ha a Sitges i entre totes elles sumen 956 gats. O sigui, gairebé 1.000 gats repartits en 52 colònies felines hi ha a Sitges, més enllà dels que ja vostès poden trobar, jo què sé, pel carrer o per qualsevol altre lloc. El pla d'actuació pretén evitar el creixement descontrolat de les colònies, respectant la vida i el benestar dels gats i protegint alhora la salut pública. La finalitat última és la progressiva desaparició dels animals al carrer mitjançant el mètode de captura, esterilització i retorn. El fet de disposar d'un pla municipal permet a l'Ajuntament realitzar inspeccions de les colònies felines. Recordaran que en un dels plans municipals, sembla que va ser el del mes de març, es va parlar d'una colònia felina a Aiguadols que està portant un munt de mal de caps als veïns d'Aiguadols. Doncs en propers dies en parlarem amb Eva Lacasta, tècnica de l'Ajuntament de Sitges, d'aquest pla, com els dèiem, de gestió de colònies felines i a veure com es pot, d'alguna forma, controlar tot plegat. Però déu-n'hi-do, gairebé 1.000 gats repartits en 52 colònies felines. És divendres, tanquem la setmana de Sant Jordi i qui l'ha viscuda també d'una forma especial és la Lídia Gázquez. Entre la il·lusió de viure el seu primer Sant Jordi com a autora amb Animal Perfecte sota el braç i l'agraïment per l'escalf i el suport rebut, sobretot per la biblioteca i també per en Carlos Batalla del quiosc de l'Alba, aquí va aquesta reflexió plena d'agraïment de la Lídia Gázquez sobre com va viure el seu Sant Jordi.
Això de viure Sant Jordi com a autora és una altra història, que a més val molt la pena. Aquest 2024 ha estat el meu primer Sant Jordi amb un llibre publicat. Per tant, tenia l'oportunitat única de promocionar-lo en el context de la festa. I com no, en assignar. I atès que Sant Jordi no és festiu, tot i les constants reivindicacions perquè així sigui, també ens ha tocat anar a treballar. I quan escrius un llibre però no et guanyes el pa només amb el que escrius, has de combinar les dues coses i tens dues feines. Però les fas a gust perquè per això ets una lletra ferida de mena. I com ha estat això? Un xic aclaparador i entranyable, perquè vaig signar Sitges i malgrat que m'hauria agradat ser a Barcelona amb la meva estimada editorial mallorquina a Dia Edicions, vaig promocionar el meu poemari a casa. I us he de dir que no seria possible que les autores ens haguéssim sentit tan agombolades i cuidades sense les biblioteques de Sitges, que han aplegat tots els autors i autores amb una organització impecable. Una menció especial per la Marta i el Francesc. I sense la complicitat i enorme feinada del quiosc de l'Alba, la nostra petita llibreria de Sitges, que tot i ser un quiosc, són la llibreria més enorme que podem desitjar. Ells van procurar que no ens faltessin exemplars per signar. Gràcies de tot cor. I al caliu de la gent de Sitges i de fora de Sitges, que ens va visitar a la paradeta i, com no, els companys de signatures, l'Alba Gràcia, la Noemí Milà, l'Eduard Sanahuja, en David Jou, l'August Bové, amb qui vaig compartir l'alegria de tenir la festa més bonica del món, Sant Jordi, i viure-la des de l'altra banda per primera vegada, humilment i il·lusionada. Per molts més Sant Jordis, tacant-nos les mans de tinta i llegint els Sitges més literari.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Nou i 37 minuts i és divendres. Els titulars de la primera pàgina de l'Eco ja els hem assenyalat. Una de les notícies que apareix a la primera pàgina, el cas de la taula del tercer sector, suma 4 investigats i 8 testimonis més per petició judicial, 2 de les persones investigades, la regidora Carme Mirall i la regidora Rosa Tubau. A la primera pàgina de l'Eco, però el titular principal és el lloguer de temporada absorbeix el residencial, la Generalitat regula els arrendaments permesos que a Sitges suposen el 70% dels anuncis actuals, una de les informacions també d'aquesta setmana. L'estat d'emergència a la costa fa validar l'aportació de sorra a les platges de Sant Sebastià i Garraf i una entrevista, un article d'opinió de Ricard Vicente. S'obren cometes, el Retiro i el Prado són Sitges i Sitges és el Retiro i el Prado. Es tanquen cometes. El repàs als titulars de l'Eco, com sempre, amb Baró de Tort.
Bon dia. Aquest divendres a l'Eco detallem el nou decret de la Generalitat per regular el lloguer de temporada. La nova normativa permet limitar-los quan són per a usos laborals o estudiantils, però deixa fora els d'oci i lleure. A les pàgines de Crònica Local expliquem les novetats en el procés de municipalització de les llars d'infants, que podria entrar en funcionament el curs 2025-2026. També repassem els nous investigats i testimonis del cas de la taula del tercer sector. A la secció de dies i hores parlem de l'Organització No Governamental de Desenvolupament Ocularis i de la seva tasca per erradicar la ceguesa i les patologies visuals. A Cultura, la principal protagonista és la dansa i la desena d'activitats que l'Ajuntament ha organitzat al voltant del Dia Internacional de la Dansa. I als esports, destaquem la darrera derrota dels Sitges, així com els últims partits de la temporada. També ens fem ressò del nou premi que ha rebut la futbolista ribetana Aitana Bonmatí. Finalment, a les pàgines de Ribes, el projecte pioner de l'Institut Can Puig, que fomenta la inclusió i la cooperació a través de l'emprenedoria. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
Bé, què tenim avui després del repàs dels titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus? En Joan es queda a l'estudi per saludar Albert del Barrio, el fisioterapeuta del CAP, avui que farem balanç d'aquesta primera jornada de salut comunitària que es va celebrar al Miramar, entre altres temes, amb Albert del Barrio. Les notícies de l'Utrillo, el butlletí d'aquest divendres, parlant de la celebració de la Diada de Sant Jordi a l'escola, la presentació del Faig Lab a l'equip de mestres de l'escola, l'actuació dels nens i nenes de tercer al Dansa Ara de les Roquetes i l'anunci de la presentació de projectes a les famílies els dies 7 i 9 de maig. Després, l'agenda esportiva amb en Pitu Valera i amb Antoni Muñoz, i després de l'agenda hi afegirem en Josep Soler i en Pere Serramalera a la tertúlia esportiva de cada divendres, que aquesta setmana no cal ni dir, ve capitalitzada per tot allò que vostès ja saben, i si no ho saben és que no són d'aquest món, perquè no es parla d'altra cosa en matèria esportiva totes les hores del món dedicades a Xavi i a Joan Laporta. I amb tot això arribarem a les 12. El 26 d'abril del 1959, tal dia com avui, el Prado retia un multitudinari homenatge al músic Manuel Torrents per la seva dedicació a l'entitat durant més de 4 dècades. I tal dia com avui, de l'any 1981, s'inaugurava al Poble Sec la plaça dedicada a Joan Duran i Ferret. Demà és la Mare de Déu de Montserrat. Demà farà anys, un 27 d'abril del 1797, que dos vaixells britànics varen intentar apoderar-se d'una pollacra fondejada a la rada de Sitges, però finalment van haver de desistir a causa de l'intens bombardeig que es va fer des del baluart. Tal dia com avui, del 1996, moria Vicenç Ibáñez, alcalde de Sitges entre 1975 i 1977. Demà també farà anys, en farà 39, que amb un concert de Montserrat Torrent, que continua interpretant obres a l'orgue als 98 anys, demà en farà 39, que es va inaugurar la reconstrucció de l'orgue barroc de la parròquia. 39 anys farà demà. Un 27 d'abril del 1994, demà en farà 30, que es col·locava la primera pedra del centre de disseny Volkswagen a la zona de les Cases del Sort. Demà també farà anys, un 27 d'abril del 1998, que l'Ajuntament, presidit per Pere Junyent, acordava dedicar al sector dels Molins una plaça a Facund Bagardí i una avinguda a Josep de Miró. Demà farà anys, i n'han passat 13 ja, que l'Eco de Sitges rebria la Creu de Sant Jordi al Palau de la Generalitat, en Josep de l'Eco, acompanyat per en Ramon de l'Eco, amb en Josep Fill també, òbviament, present. El Saló de Sant Jordi rebia la Creu de Sant Jordi de la mà del president, aleshores, Artur Mas, 27 d'abril del 2011. I demà farà 9 anys, un 27 d'abril del 2015, del ple més singular que ha tingut mai lloc a l'Ajuntament de Sitges. Com aquest, no n'hi ha hagut mai cap en la història, com a mínim, de la democràcia recuperada. Si durant el franquisme va passar alguna cosa així, que diríem que no? Vaja, gairebé podem assegurar que no, perquè si no hi hagués hagut estofa. Bé, el cas és que el ple va començar a l'hora habitual, va arrencar amb els xiulets de protesta dels treballadors i fins la mitjanit els xiulets no van parar. Transmès en directe per la ràdio, en Joan Totosaus encara li xiula les orelles, 5 hores de xiulets. Es poden recuperar, si volen, al nostre web. Ple municipal del 27 d'abril del 2015, arrenca Miquel Forns i a partir d'aquí un estir i arronsa i xiulets durant 5 hores. Bé, han passat 9 anys. I les nostres efemèrides d'arreu del món. Avui fa 40 anys començarem musicalment amb un home que va passar per Sitges. Gràcies a Josep Vedell. Avui fa 40 anys que va morir Count Basie. Si agafen una moneda, es poden intercanviar les cares. A una cara Count Basie i l'altra cara Duke Ellington. I ja tenen una moneda de gran valor, d'enorme valor. Pianista i líder d'una de les més grans big bands de tots els temps, nascut el 1904, als 30 anys, la seva orquestra ja era la més popular de Harlem i el que escoltem és el tema que dona títol a un disc de l'any 1957, April in Paris. Tal dia com avui de l'any 1903 es fundava l'Atlético de Madrid. Tal dia com avui de l'any 1937, el bombardeig de Guernica, la Legió Còndor, la Luftwaffe alemanya bombardejava la ciutat, el 75% de la ciutat absolutament derruïda en una prova de l'aviació alemanya. Tal dia com avui de l'any 1937, una prova de força, una prova de foc, una prova de totes les malvestats del món. Tal dia com avui de l'any 1977, tot plegat va començar amb dos estudiants universitaris que van convèncer a una dona que va posar els diners. Però tal dia com avui de l'any 1977 s'inaugurava la mítica discoteca Estudi 54 de Nova York, que va estar en actiu només 3 anys, però van ser 3 anys que la van situar a la història. Tal dia com avui de l'any 1986, l'accident nuclear de Txernòbil, el reactor número 4, situat a 3 quilòmetres de la ciutat de Pripyat. 116.000 evacuats, 600.000 liquidadors, 10 dies cremant la central i un desastre nuclear del qual encara avui, demà passat, d'aquí 100 anys, 200, 300, 400, perquè n'hi ha per estona. La radiació, l'enemic invisible, va ser protagonista del dia com avui de l'any 1986. El mateix dia que va cremar la Biblioteca Central de Los Angeles, un altre, diguem-ne, un altre fet tràgic que va ser arraconat per la tragèdia de Txernòbil. I acabarem el 1986. Gabinete Caligari, al calor de l'amor en un bar. Fernando Presas, Eduardo Clavó, un dels seus èxits, Camino Soria, Cuatro Rosas, La culpa fue del cha-cha-cha, Gabinete Caligari. Tal dia com avui de l'any 1986, número 1 a la llista de los 40. Un èxit enorme, 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 Gabinete Caligari. 9 i 48 minuts, amb ells tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Isidor, la Mare de Déu del Bon Consell, la Mare de Déu del Cap, Sant Anaclet i també Sant Marcelí. No hi ha cerimònia, però a l'edat de 82 anys ha mort el senyor Jean-Claude Christian Jacques Bouron, a l'edat de 82 anys. En 10 minutets, aproximadament, a l'oratori del tanatori començarà la cerimònia per la mort de Núria Villalonga Bienert. Núria Villalonga Bienert, que ha mort a l'edat de 92 anys. Cerimònia funerària d'aquí 10 minuts, a les 10 del matí, a l'oratori del tanatori. I a l'edat de 87 anys ha mort el senyor Nicolás Arqués Melgares. Nicolás Arqués Melgares ha mort a l'edat de 87 anys. La cerimònia funerària en aquest cas serà demà dissabte a les 11, a l'oratori del tanatori. Nicolás Arqués Melgares ha mort a l'edat de 87 anys, cerimònia funerària demà dissabte a les 11, a l'oratori del tanatori. 62 anys celebra avui Maria del Monte, l'actriu Macarena García en fa 36, l'actor Imanol Arias en fa 68, l'actor Channing Tatum en fa 44 i Tito Valverde, el comissari, 73 anys celebra avui. Bé, la previsió anuncia que venen canvis en el temps, que tindrem un cap de setmana plujós, però és que la setmana que ve s'espera una pluja més o menys continuada a bona part de Catalunya. Vaja, una setmana de pluja, com feia mesos i anys que no ens havíem trobat. A veure si tot plegat ajuda una mica a pal·liar la situació de la sequera. 16 graus de temperatura hores d'ara amb un 74% d'humitat, i el que els comentaven, a partir d'aquesta tarda vespre, sobretot demà dissabte i sembla que diumenge una miqueta més arreglat, arribaran les pluges i dilluns tornaran a venir. La previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Arrenquem aquesta jornada i ho fem parlant d'una temperatura que ha baixat a bona part del litoral i prelitoral, especialment cap al sector central i sud. I, en canvi, la resta, la temperatura ha estat més alta o fins i tot similar a la temperatura d'ahir en aquesta mateixa hora. A banda, també destaquem les boires, que s'han d'anar trencant ràpidament, i a mesura que avanci el matí, però, arribaran alguns núvols alts i mitjans que deixaran el cel puntualment entrenyat o una miqueta més nuvolat, però en conjunt dominarà l'ambient assolellat. Sí que de cara al final del matí i durant la tarda han de créixer nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona del prelitoral. S'esperen ruixats, sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, i els més destacats afectaran més cap al sector del Pirineu Oriental, cap a la zona del Ripollès especialment. Aquestes ruixats no s'espera que deixin grans intensitats, però sí que ho faran els que puguin arribar de cara a demà, i també diumenge s'espera un cap de setmana que estarà passat per aigua i amb pluja que podrà ser destacada a diversos municipis del territori. Això és tot de moment.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El tiempo pone a todos en su lugar, a ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí, soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida sin ti, peligro de infección.
Por las ramblas, 100.000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero, oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. ¿Qué sé yo? A veces el que pierde gana algo mejor. No, no, no. ¿Quién se inventó la frase no te conoció? No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción.
Love of Lesbian. Aquesta frase està bé, eh? La gente que lo tiene muy claro me pone muy negro. Bé, ens ve molt a la mida pel que va passar ahir a Can Barça. Que que a vegades coses canvien i els pensaments també i tot això. En Joan la cançó no l'ha entusiasmat, en Pit una massa, i a la Carola li agrada molt Love of Lesbian i Rigoberta Bandini. El tema es diu...
Contradicción.
Gràcies, Pitu. Hola.
Bon dia, senyor.
Hola. Què tal?
Surt Venècia aquí?
Surt Venècia per allò que dèiem.
Ah, de la taxa.
A Venècia ja no podem més perquè ja no els cap la gent ja.
5 euros, no han de pagar?
5 euros. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
Venècia va estrenar ahir, després d'anys de preparació, el peatge de 5 euros per a turistes que no tinguin una reserva hotelera. Malgrat les protestes d'alguns residents, la mesura destinada a evitar la massificació turística es va aplicar amb èxit. I ara, facin números, eh? Més de 15.000 persones van pagar el bitllet. 15.000 per 5 euros, 5 per 5, 25, 5 per 1, 5 i en portem 2. 75.000. I què és això?
Treu la calculadora.
Treu la calculadora.
Sí, sí, sí. Sí. Sí.
Bé. 75.000 euros en un dia. Home, no està malament.
No, gens.
No està malament. Ara només fa falta que ho facin a Montserrat, també. I això. I si vostè s'hi volen posar, 75.000 euros en un dia a Venècia per entrar. Si no tens, reserva hotelera. Truquen.
Renoi, que s'ha acabat allò del cafè per a todos.
Sí, senyor.
I al final, doncs aquí caldrà pagar per tot.
Pagar per entrar.
Sí, sí.
Ja es va parlar en el seu moment de pagar per anar a la platja. Potser sí que s'acabarà pagant per anar a la platja.
No, no creguis.
No.
No.
No. Joan diu que no.
No.
Vull creure que no. Però, clar...
Mira, ara m'ha fet pensar, m'ha vingut un flash. Te'n recordes d'aquell espectacle de focs artificials amb orquestra a la platja de la Fregata? Amb una guixeta a l'entrada, que hi havia una barraqueta, que era que l'organitzava el periòdico.
Sí.
Hi havia una barraqueta que venia entrades.
Sí.
A peu de platja, amb tota una platea de cadires. I la platja enreixada. I hi havia els que havien pagat el tiquet a la platja i els que no havien pagat, que estaven darrere les reixes mirant-s'ho.
Era una imatge una miqueta...
Una imatge va fer un efecte molt... Des de dintre, segur que encara en feia més perquè veies tota la gent allà per la plantada darrere.
En un espai tan obert, em costa creure que puguis tenir un cert control a l'hora de qui paga, qui no paga. No sé, es pot fer de moltes maneres, però vaja,
en fi,
costa creure.
Vinga. Primera pàgina dels diaris, ha començat aquesta campanya electoral. La Vanguardia diu, crucial per Catalunya i Espanya. No sabem si hi ha alguna campanya electoral que no vingui associada a aquests conceptes, eh? Crucial, definitiva, tot plegat. I després tot plegat acaba sense esgotar una legislatura i vinga, i tornem-hi. I torna a ser crucial i importantíssima i tal. Potser acabarem com els italians, que ja van assumir en el seu moment que cada 2x3 salten els ploms i tenen eleccions. Bé, qualsevol cas ha començat la campanya electoral i, com els dèiem, en el rerefons, continua estant en el rerefons, la carta de Pedro Sánchez i aquesta decisió definitiva que s'ha de saber el proper dilluns i que ahir va tornar a ser motiu, diguem-ne, d'intervencions intenses sobre el sentit final d'aquesta carta i si hi ha molt de veritat o si hi ha molt d'estratègia. Però...
La carta de Sánchez que ha agafat a tothom amb el peu canviat, això és indubtable...
I que l'ha posat a primera fila.
Efectivament. I bé, les interpretacions diverses, diversíssimes, també en funció del caire ideològic, sobre doncs, la sinceritat o no del president del govern amb aquesta...
A l'hora de manifestar-se
sí,
d'aquesta manera.
Com ho defineix Juliana, dimissió per amor.
Bé.
O no. però sí que és cert que, sense negar que pugui existir un cert grau d'estratègia, doncs, com a mínim, ningú podrà negar que aquesta dimissió en diferit doncs, ha agafat això, ha estat un revulsiu.
També és cert, és clar, que cadascú podrà pensar el que vulgui, eh? Però a Anglaterra saben què és perdre un regnat per amor.
Sí, però és diferent.
Bueno, diferent, sí. Però ho dic en el sentit de que en aquesta vida encara hi ha, vull creure que encara hi ha les opcions personals de dimitir per raons que no tenen a veure amb la política.
Sí, però tots els analistes apunten a que realment si Sánchez fa això en aquest moment, també té un punt estratègic, en el sentit que si ara doncs vol continuar, si continua doncs probablement haurà de ser reforçat davant de la situació en la que estava, i si no vol continuar i per tant decideix dimitir, li arriba l'opció d'Europa, i és que Charles Michel, el president del Consell Europeu, està a punt de caducar el seu mandat, i Sánchez seria un ferm candidat, no segur, evidentment, mm-hmm. però un ferm candidat acompanyant aquesta dupla amb von der Leyen, amb qui té, a més, molt bona relació.
Ho dic perquè en aquesta vida, al final, escantarem el vessant humà de les coses i només pensarem en l'estratègic, que potser també hi ha un vessant humà. Hi ha aquestes dues... I diguem-ne que conviuen aquestes dues...
És indestriable.
És indestriable, però... Diguem-ne que vull creure que també algun vessant humà hi deu haver, o almenys llegint la carta...
Sí. Sens dubte. No, a veure, la carta, que no. Segons Ivan Redondo la va fer ell directament, és a dir, no és que no li va fer un assessor.
Ho dic per allò que algú pot dir en veu alta, sigui president, sigui escombriaire, sigui el que sigui, veu alta de, han tocat a la meva dona, adeu-siau, pleu.
Sí.
Per exemple, com molts poden dir a casa seva, doncs ja tinc prou, s'ha acabat, ara sí que ja sé. D'acord. Que després pugui haver una intenció estratègica, també. I que, òbviament, quan un ocupa una posició d'aquesta categoria té moltes portes obertes quan la deixa, també.
No, i que ha mostrat una intel·ligència a l'hora de moure's amb...
Això està clar.
Amb fets, doncs, fins i tot extrems. De fet, la seva biografia, que ja fa temps que està escrita, es diu Manual de Supervivència.
Sí, sí. Mm. I un tercer, si volen, una tercera derivada, que és que algunes persones del seu entorn assenyalen que en el mateix moment en què va escriure la carta, Pedro Sánchez tenia tota la intenció de deixar-ho. I que va ser l'entorn el que li va dir que s'ho pensés, que s'agafés uns dies per pensar-ho, però es veu que si fos per ell, ho deixava així ja de cop i volta.
De fet, durant el dia d'ahir també es van succeir investigacions al voltant d'aquest estrany sumari judicial.
Aquesta és l'altra.
En què ahir vam dir que el senyor Bernat havia estat a la presó, no, perquè, malgrat haver estat sentenciat, el Suprem el va absoldre perquè no hi havia prou proves per condemnar-lo. La sala segona del Suprem va absoldre Miguel Bernat, que un extorquidor confès, perquè es veu que no n'hi havia prou amb el fet de, amb aquesta mm-hmm. pràctica mafiosa de denunciar algú i després cobrar diners per retirar la denúncia.
I el que sembla, com a mínim, bastant clar és que el propi sindicat ha admès que les informacions periodístiques en les quals s'ha basat la denúncia a la dona de Pedro Sánchez no pot assegurar que siguin certes.
No, que ha denunciat en base a unes informacions periodístiques quan el mateix Tribunal Suprem, ailàs, resulta que fa dos o tres mesos va dir que no es pot fonamentar una denúncia amb investigacions periodístiques. Que ha d'haver alguna cosa més. Per tant, aquí hi ha un jutge mal informat, però és veritat que que tens anomenat manos límpies, es veu que sap molt bé com funcionen els sistemes d'atorgament de casos en els jutges, el repartiment, que teòricament és per sorteig, però vés a saber, sempre que presenta un cas li toca la grossa i li accepten a tràmit. Aquesta una, i la segona, que la Fiscalia ja demana l'arxiu. Que és la segona.
Però ara està per veure si després d'aquesta sol·licitud de la Fiscalia el cas definitivament es tancarà o no, i aleshores si això o aquest moviment permetrà que Pedro Sánchez s'ho repensi.
Però no, això no serà abans de dilluns. Clar, no va tan ràpida la cosa. I menys si el jutge ha tingut la més remota intenció a l'hora de fer-ho. Clar. No. No esperis una decisió avui.
Afegim, abans de dos esports, titular de La Vanguardia, la família mitjana destina un terç de la seva renda a impostos. A impostos. Ja no en parlem del que destina de la seva renda a pagar el lloguer, per exemple. El Consell d'Economistes ha fet la primera radiografia de la càrrega impositiva de totes les administracions a les famílies espanyoles i conclou que l'IRPF només n'és la meitat. I com els dèiem, un terç de la renda de les famílies es destina a impostos. A les pàgines d'Economia de La Vanguardia hi ha totes les xifres i tots els escandalls d'aquest estudi del Consell d'Economistes. Però el titular és aquest. La factura fiscal d'una llar tipus Espanya suposa un terç de la seva renda. Esports.
Ahir van comparèixer Joan Laporta i Xavi Hernández en aquesta roda de premsa per explicar els motius que van dur bàsicament el club a seguir confiant en Xavi per la banqueta del Barça. Em quedo amb la portada de l'Esportiu, rectificar és de Xavi, que és bàsicament el que va venir a dir ahir el tècnic de Terrassa, que va pensar que el suport per part de l'afició, dels seus jugadors, que l'equip doncs ho havia fet prou bé des que ell va anunciar el mes de gener que ho deixava, posant allò entre parèntesi doncs l'eliminació contra el Paris Saint-Germain o el fet de perdre el Bernabéu i que això ja et descavalca de la Lliga, doncs si acceptuem això, Xavi es queda amb la part bona, que és la trajectòria que ha tingut l'equip en aquests mesos, repeteixo, des que ell va anunciar que ho deixava. I a partir d'aquí, la història. La història que ahir, per exemple, explicaven a RAC1, que és, diuen, la veritable història. Xavi estava fora. Però Xavi es va veure amb Deco i va dir que volia convèncer Joan Laporta. Joan Laporta no tenia previst reunir-se el dia que es va reunir amb el Xavi, sinó un dia després, és a dir, ahir. Val? Convencen, finalment, Joan Laporta...
Que es vegi amb Xavi.
I Laporta diu, doncs, veniu a casa. Veniu a casa.
I en aquells dos minuts o tres...
I en aquells dos minuts o tres de discurs, Xavi acaba convencent Laporta. Ves a saber quin discurs.
No, doncs...
Diuen que un emotiu discurs, clar. Basar-ho tot en un emotiu discurs...
De dos a tres minuts...
I, a més, tenint en compte que Xavi no té un talent per l'oratòria com per dir... Sí. Home...
Què es fa valer aquí? Doncs que Xavi és un home de club, que Xavi és un barcelonista de cap a peus...
Mm-hmm. Es fa valer l'estima al club?
Aquest discurs tan institucional, que és el que es va fer ahir, amb pluricó inclòs de Joan Laporta, que, vaja, que difícilment és creïble... que potser algú se'l creu.
Bé, té molt de la porta això de pelar el cor, eh?
Sí. I avui en dia, tal i com està muntat el futbol, això del cor, això de l'emotivitat, sí, està molt bé. Potser de cara als afeccionats, potser de cara a algú que sigui molt romàntic i, escolta'm, m'és igual si perdo, jo sóc de qui sóc i, escolta'm, i endavant.
Torna a ser un repte, perquè la porta se la va jugar en Guardiola en el seu moment.
Sí.
I ara se la juga molt amb Xavi, se la juga més encara del que s'ho jugava, i Xavi també s'ho juga, evidentment, perquè des d'un punt de vista de crèdit, ara segurament més d'un li retraurà en futures rodes de premsa si afirmacions que pugui dir poden ser reformulades en el futur
que
com ha estat reformulada aquesta.
Trobo molt lícit el que, per exemple, Xavi va fer. Un dia dic una cosa, però em penedeixo, em rectifico. Doncs, sí.
No, si estem en el mateix, eh? Això de la condició humana en la política, doncs també. Hem de tenir el dret a poder-nos equivocar i a canviar de criteri.
Però en el moment que jo sé que no em volen i que ja tenen el recanvi, ostres...
Amb això estic totalment d'acord amb tu. Si veritablement...
Haig de tenir molt clar que vull seguir, en quines condicions,
sí.
Quan sé que el meu cap no em vol.
I si veritablement... Si això va ser, com ahir es va explicar, si més enllà del president, doncs tot l'entorn està també d'acord en què Xavi es quedi, està també d'acord amb tot el que va passar ahir. o ha estat veritablement com seria molt normal, perquè la porta és el perfil presidencialista de president,
sí, sí.
Valgui la redundància, si ha estat convèncer la porta i la porta ja no cal parlar-ne més. Xavi es queda i
total,
ja
que com explicaven ahir a RAC1, l'opció era Hansi Flick.
I es veu que estava ja molt emparaulat,
sí,
això.
Sí, estava ja, doncs, que la idea era que Hansi Flick es fes càrrec de l'equip la temporada que ve, però doncs, aquest discurs, repeteixo, de Xavi, el president, doncs, va tombar la situació.
Bé.
Es parlen ja d'alguns canvis a l'estaf, bàsicament dos noms, el de Julio Tous i el de Raúl Martínez. Julio Tous és especialista en treball de força i rendiment. Va treballar uns quants anys amb el Chelsea, amb Antonio Conte, el tècnic italià. I es parla també de, com dèiem, Raúl Martínez, que és aficio de la confiança de Xavi a la selecció espanyola.
I aquí tothom mirava, que era el germà de Xavi,
que es veu que ha supervisat la recuperació de Pedri, Raúl Martínez. Vull dir que ha estat treballant una miqueta...
A l'ombra.
A l'ombra. Doncs es parla d'aquests dos noms que s'incorporarien la temporada que ve a l'estaf de Xavi Hernández.
I el que us dèiem, el germà de Xavi, que estava en boca de tothom, més o menys, allò a la rebotiga, no. El germà de Xavi, com en Pitu assenyalava ahir, que seria molt estrany que diguis, bé, et quedes i el teu germà va fora.
Sí.
Perquè des d'un punt de vista personal això també genera...
Òbviament, no és el
tensió.
No és el teu segon, és el teu germà.
Exacte. O és el teu germà i és el teu segon.
Sí, sí.
És difícil separar aquestes coses, eh? Es quedarà el germà de Xavi.
Amb tot això tenim aquella certa sensació que la temporada ja ha acabat. No.
Perquè ja lliga aquest cap
ja
de setmana,
aquesta setmana.
El Barça juga dilluns.
Juga
no?
dilluns, però avui juga al Madrid. Ho fa al camp de la Real Societat. El Madrid que va demanar avançar doncs el seu partit per les semifinals de la Lliga de Campions, doncs avui hi ha aquest Real Societat Real Madrid a partir de les 9, demà el Girona que juga al camp de les Palmes a partir de les 2 i dilluns, com deies, hi ha el Barça-València a partir de les 9. No t'hi digo nada, un dilluns a les 9 a Montjuïc, quan el partit inicialment estava previst, recordem, dissabte a les 2. Més enllà del futbol, doncs tenim la jornada d'Eurolliga, els play-offs, que han viscut ja amb el seu segon partit, el Madrid que va per feina, va guanyar ahir 101 a 90 al Baskonia i per tant es posa 2-0 a l'eliminatòria, el Panathinaikos que va guanyar 95-79 al Maccabi, per tant posa l'empat a 1 a la sèrie, Ergin Ataman que va tornar a parlar quan va acabar el partit, que això és com una mena de batalla amb el Maccabi, en fi, que hi ha un clima en aquesta eliminatòria entre grecs i
israelians. Una tensió.
Sí, sí, una tensió que, es fa molt difícil. Bé, avui recordem que el Barça juga contra l'Olympiacos, el Barça que ha de guanyar, si no, vol marxar a Grècia amb la sèrie amb un 0-2, i el Mónaco-Fenerbahçe és l'altre partit per avui a partir de les 7 de la tarda. Tenim també el resultat del Barça d'handbol, que va guanyar ahir 22-30 al París Saint-Germain, als quarts de final de la Champions d'handbol, partit d'anada, per tant, el Barça que deixa molt ben encarada aquesta eliminatòria. I s'està jugant el Masters 1000 de Madrid, el Mutua Open. Ahir Nadal va jugar contra un jove nord-americà que es diu Darwin Blanc. 16 anys té el nano. Rafa Nadal en té 37. És la diferència més gran d'edat entre dos jugadors,
De tenis.
En un Masters 1000.
21 anys.
21 anys. Va guanyar Rafa Nadal fàcil, 6-0, 6-1.
Déu-n'hi-do.
Però aquesta dada
sí, és de professor-alumne.
Sí, sí.
I cap de setmana en què el Barça femení ha de revertir.
Sí, sí. Té el 0-1 en contra del Chelsea. Ahir que es va presentar aquest avió que durà a
exacte.
Les jugadores a Londres, de l'empresa Welling.
Welling.
Decorat, òbviament.
Que allò. Es diu Blaugranes al vent.
Blaugranes al vent, sí, sí.
Eh que sí?
Sí, sí.
D'acord. Doncs a veure si hi ha sort demà amb el Barça femení i hi ha alguna alegria després de tants dies.
Hi ha tot aquest tema també de la Federació Espanyola de Futbol.
Que sí, que l'Estat decididament ha intervingut en la gestió de la Federació Espanyola.
Sí, sí, el govern doncs, té això previst, intervenir i bé, controlar una miqueta.
Diguem-ne que algú pensat que ja n'hi havia prou.
Sí, 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 sí. No inhabilita Pedro Rocha, però...
Però, diguem, sí, sí. Es queda aquí.
Sí, sí, de moment
es queda aquí.
Ho tenim així.
Un quart d'11, Pitu, gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies, Vicenç.